La pilota d'or del waterpolo femení és vallesana, és de Rubí i és de l'Astralpool Natació Sabadell.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Dimarts 14 de gener del 2025. No és la millor setmana pel que fa a com està el pati, el centre d'esport Sabadell, però avui es faria molt estrany començar aquest programa sense destacar l'històric guardó que va rebre ahir Bea Ortiz. La waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell i de la selecció espanyola ha estat triada com la millor del món l'any 2024, l'equivalent a la pilota d'or, com dèiem abans. I ho dic així perquè, en altres casos, això directament pararia rotativa a tot el país. Avui, malauradament, en el millor dels casos, ha estat algun apunt en portada i notícies mig amagades. Després es queixen, amb raó, les waterpolistes i la resta d'esports minoritaris quan només se'ls hi fa cas, en la majoria de casos, quan guanyen alguna cosa important als Jocs Olímpics. Per reflexionar-hi una altra vegada tots plegats. En qualsevol cas, felicitar la Rubinenca, perquè el seu 2024 realment és irrepetible. Campiona olímpica, campiona de la Champions, també de la Supercopa d'Europa, subcampiona d'Europa de seleccions amb l'MVP del torneig a Eindhoven i bronze al Mundial de Doha. Absolutament històric.
D'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I al control de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Íñigo Martínez s'estarà un mes de baixa per un trencament del bíceps femoral patit a la final de la Supercopa d'Espanya. Ahir es va tancar la 19a jornada amb el triomf per la mínima a primera divisió de la Real Sociedad contra el Villarreal amb gol de Take Kubo, que deia això.
¿Cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido, y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Gracias, entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
Ah, muy corta.
Geni figura, el japonès de la Real. Avui, per cert, comencen els vuitens de final de la Copa del Rei, Ourense-València a les 9, demà el Barça rep el Betis. Avui també comença el Mundial masculí d'handbol amb l'Itàlia-Tunísia, el França-Qatar, el Dinamarca-Argèlia i l'Àustria-Kuwait. El debut Dian Terrafeta i Dani Fernández amb els hispanos no serà fins dijous davant Xile. I avui un programa molt, molt, molt farcit.
I es comenta la recepció.
Tindrem a Bea Ortiz, a la waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, la millor del món l'any 2024, però també a David Català després de la seva destitució a l'última hora del centre d'esports amb el Sergi Garcés, i un programa, com dèiem, farcidíssim amb futbol, futbol sala, waterpolo, handbol o el Dakar, que entra a la seva recta final.
Han parlat en les últimes hores
Joan Laporta, president del Barça, durant la seva intervenció pel cas Olmo.
Bé, el primer fet és que el Futbol Club Barcelona torna a l'1-1 del fair play financer de la Lliga. I això, doncs, com comprendreu, ens permet ara fitxar amb normalitat i, doncs, després de temps d'estar intervinguts econòmicament per la Lliga, deixar d'estar-ho. I aquest 1-1 ens permet, doncs, que puguem inscriure jugadors com el Dani Olmo i el Pau Víctor.
La notícia curiosa.
L'Open d'Austràlia de tennis no té els drets per passar els partits a YouTube. La solució? Doncs retransmeten els partits en directe amb els personatges animats, com si fos la famosa Wii. Podeu veure el vídeo, per exemple, al compte Dix Tiempo de Tenis.
De quin partit no estarem pendents?
D'un amistós que hi ha a les dues entre el Colònia i el Victòria de Colònia.
i a les xarxes socials.
Siempre adelante, deia ahir Alberto Trapero, amb un comunicat, imatges del partit contra el Torrent. Deia, sentiments contrastats després d'aquests dies. Sempre és dur quan un entrenador no acaba una temporada i des d'aquí vull desitjar-te tota la sort del món. Gràcies per les teves sinceres paraules en moments en què les necessitava. Per una altra part, feliç per tornar a fer el que més m'agrada. Més de 4 mesos llargs de lesió. Gràcies a tots per fer que aquest bessó esquerre torni a tenir l'energia necessària per lluitar per un somni. Gràcies als meus companys, però sobretot a Peque Polo per estar al meu costat en l'etapa més dura de la meva carrera. M'has alegrat, diu, els dies. Ha estat un inici d'any molt complicat d'assimilar per diferents motius. Ara toca seguir endavant amb la mateixa il·lusió i un objectiu molt clar que aconseguir.
Avui celebra el seu aniversari.
3 exarlequinats, una a la banqueta, Àlex García, també 2 exjugadors, 2 exlaterals esquerres, com són David Bermudo i Dani Sánchez.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. 1:09 del migdia d'aquest dimarts 14 de gener del 2025. Clàssics dies, malauradament acostumats a les últimes temporades, de compàs d'espera entre un entrenador i un altre. La sessió d'avui a Olímpia, de fet, l'ha dirigit per segon dia consecutiu el tècnic del filial, Conrad García. A les portes, insistim, del duel de Copa Catalunya de demà a Terrassa. De seguida el Sergi Garcés ens donarà tots els detalls. Abans, entrem en matèria ràpidament perquè li agraïm que dimarts passat accedís a parlar amb nosaltres quan la situació era delicada i que avui ho torni a fer ni 48 hores després de la seva destitució. David Català, què tal? Bon dia.
Hola, bona.
Bé, entenc que no estan sent hores fàcils per tu, no?
Sí, 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 són hores difícils, complicades, després de, bueno, de les decisions que pren el club, doncs moment per pair-ho, per intentar que passin els dies i després ja veurem conclusions més endavant.
Entens així encara una mica en calent la decisió que s'ha pres des del Consell d'Administració?
No, mai arribaràs a entendre les situacions perquè, bueno, tu tens la teva opinió, jo creus, o jo en aquest moment encara estava convençut de que podia fer molt més a l'equip, que podia canviar aquesta dinàmica. I, bueno, totalment entendible, acceptable, però bueno, jo tinc els meus pensaments i el club té alguns altres.
Ahir, Lucas Viale donava explicacions aquí en aquest mateix espai, en aquest mateix programa, i una de les seves declaracions que segurament m'han cridat més l'atenció deia que l'equip a nivell col·lectiu no havia estat un equip i que si s'havien tret els partits havia estat per individualitats. Si s'havien tret fins a això, fins a mitjans, finals de novembre. Comparteixes això?
Bueno, tot el seu raonament, sí que és veritat que bueno, doncs que els primers partits d'ahir, quan estàvem en el nostre millor moment, doncs sempre sortien individualitats, però jo crec que darrere també hi havia un treball col·lectiu, o sigui que al final no es pot retreure que no hi havia un treball col·lectiu i un treball d'equip, al final el futbol és un treball d'equip, i lògicament amb els jugadors de qualitat que teníem, doncs que a vegades sobresortís aquesta qualitat individual, cosa que al final de temporada, bueno, amb aquests últims partits hem trobat una mica falta.
Què ha fallat, David, també? Perquè en aquests dos mesos haguem passat d'un Sabadell que parlàvem que era líder, líder sòlid, i a un Sabadell que ara es troba fora de play-off, havent fet 6 punts dels últims 21 en joc. Què ha fallat?
Bueno, han fallat moltes coses, lògicament, han fallat moltes coses. La veritat que el rendiment de l'equip no ha estat l'esperat. Lògicament, jo com a responsable, doncs, decisions que potser no tenia que haver pres o haver pres d'una altra diferent manera o plantejar els partits de diferents situacions, però al final, fent un balanç una mica ara encara en calent, són partits que hem estat més a prop de guanyar que no d'empatar, la majoria d'ells. O sigui, al final són detalls individuals que ens han marcat aquest tipus de partits, en cert, de cara a porteria, perquè amb la majoria de partits hem tingut nosaltres moltes més ocasions que el rival, i al final doncs, tot això et va minant i el nivell mental doncs, també ens ha passat factura.
Ara deies que hi havia coses que potser haguessis fet diferents. Canviaries alguna cosa ara a toro pasado, com se sol dir? Què haguessis fet diferent?
No, només plantejaments de partit, doncs, que lògicament, doncs, que com bé dius, no, a toro pasado, doncs haguessis canviat d'opinió, però ja et dic que a nivell del dia a dia, a nivell d'entrenaments, a nivell grupal, a nivell de com hem plantejat els partits, doncs et dic que sempre pots canviar coses quan veus el partit i l'analitzes després clarament, però ja et dic que no, que tampoc hagués canviat el meu dia a dia, no hagués canviat tampoc una mica la meva forma de ser, i això és una mica el que volia dir.
Et volia preguntar també, David, per ja ho parlàvem una mica la setmana passada, però entenc que la teva postura durant l'aturada nadalenca i ahir que també el director esportiu explicava també com havia anat tot plegat, no havia de ser fàcil, no? Durant aquesta aturada nadalenca, sabent que el club doncs estava pentinant també possibles recanvis a la banqueta.
Bueno, per això sempre estem exposats amb això, no? Quan ets entrenador i els resultats no van com el club vol, doncs saps que sempre el club ha de tenir un plan B per sempre prendre una decisió. Al final jo estava centrat amb la feina, estava convençut de que podíem tirar endavant i que podia tenir la força suficient per tirar i per canviar una mica la dinàmica de resultats. I, bueno, pues sí que és veritat que no és fàcil conviure amb això, però has d'esforçar i has d'estar una mica amb el cap fred i només pensant amb el que realment pots controlar, que era en aquell moment el teu equip.
Mm-hmm. Tampoc hi vull incidir massa, però deia ahir Viale que li sabia greu que l'última imatge teva a la nova Creu Alta fos la d'aquest incident, després del xiulet final contra el Torrent, perquè et considerava una persona respectuosa amb tothom. Insisteixo, tampoc hi entrarem massa més a valorar què va passar, perquè ja ha quedat prou clar de qui es tractava també aquest aficionat i la seva multireincidència, podríem dir-ho, però 48 hores després, a un li sap greu que l'última imatge de David Català a la nova Creu Alta sigui aquesta?
Sí, lògicament, perquè no representa res amb la meva persona. Tots els que em coneixen saben realment el tipus de respecte que jo tinc a l'afició, i a més doncs no puc parlar gens malament de l'afició del Sabadell. Però sí que és veritat que al final són persones... Jo sóc el primer que m'avergonyeixo d'aquestes imatges i que no m'agraden que sigui la meva representació, però arriba un punt que quan portes 2 mesos aguantant certs comentaris i afecten a la teva persona, i quan estan famílies teus, els teus fills, la teva dona al costat, a les grades, també escoltant, doncs lògicament al final et falta una mica aquesta vena d'intentar protegir-te i protegir els teus. I jo crec que no és positiu ni per mi, i jo crec que aquest tipus de personatges tampoc és positiu perquè el club els tingui.
Uh-huh. A tot això, David, amb què et quedes d'aquests 7 mesos, d'aquesta primera aventura a les banquetes aquí a Catalunya o a Espanya, vaja?
Bé, em quedo en compte, m'haig de quedar moltes coses positives. Sí que ha estat una porta oberta en començament com a entrenador a Espanya, però bueno, encara és massa d'hora per treure les conclusions, i encara, bueno, un està dolgut, un està una mica decebut per no poder acabar la teva feina. Vam venir amb una il·lusió tremenda per intentar un objectiu, i encara fa mal que està en una situació que creies que encara era salvable i que no era extrema tampoc per prendre aquest tipus de decisions.
Uh-huh. I ara la intenció de David Català, per on passa, entenent que és tot molt, molt recent, però per on et vols encaminar?
Bueno, seguir, això és un aprenentatge més a la meva carrera esportiva, lògicament, en tots, ja et dic, amb el pas dels dies trauràs les teves conclusions positives, és un aprenentatge molt gran que segur que he pres, segur que en aquests 6-7 mesos doncs he millorat molt com a entrenador, i ja seguir, això no para, malauradament doncs és un projecte que jo li tenia molta il·lusió. Però passar uns dies de dol, passar uns dies de tranquil·litat, desconnexió, i tornar amb més força, i estic convençut que en un moment o l'altre doncs tornar a les banquetes i tornar a fer això que m'apassiona.
Doncs tant de bo que sí, et desitjarem tota la sort del món des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, també per tota la predisposició que has tingut cap a nosaltres i totes les facilitats, malgrat que al final doncs, no hagi sortit bé aquesta aventura. David Català, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, 3 minuts per sobre del punt d'un quart de dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda. A veure, a la segona, torna.
Bona tarda.
Ara sí. Vinga, va. Hem escoltat el tarda, ara bona tarda. Bé, doncs David Català, donant també explicacions aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, dos dies després, dia i mig després de la seva destitució, 24 hores després de les paraules de Lucas Viale, també tenia dret, evidentment, a respondre al ja ex-tècnic del Centre d'Esport Sabadell. Sobretot, potser aquest punt o aquesta declaració que va generar una mica més de controvèrsia d'ahir de Viale, en què deia que l'equip fins ara a nivell col·lectiu no havia estat un equip i que si s'havien tret partits havia estat per individualitats. Jo particularment em mullaré en aquesta qüestió. Estic bastant d'acord ara amb la declaració, amb la reflexió que feia David Català, sense treure-li aquell punt de raó, però que al final hi havia un treball col·lectiu al darrere, i que a mitjans de novembre, recordo aquella enquesta que fèiem els Toni Padilla, Axel Torres, Alberto Etjogo, que parlaven d'una nota entre el notable i l'excel·lent al Centre d'Esport Sabadell. Ara no podem posar en el mateix sac segurament el Sabadell de fins a mitjans de novembre a l'actual. Segurament els fonaments trontollaven una mica i això és el que ha pogut fer caure l'equip en les últimes setmanes, però vaja, que no guanyava els partits per fogonades, l'equip.
Més que entrar a valorar, si m'ho permets, em quedaré amb la sensació que m'ha transmès, i no sé si és pel perfil que té de ser una persona, ja no un entrenador, una persona serena, tranquil·la, pausada, però és de les vegades, i malauradament van unes quantes en els últims anys, que noto el ja exentrenador del Sabadell de torn especialment tocat, especialment dolgut, i fins i tot diré encara trasbalsat per la notícia. Estem acostumats, com dic, malauradament, últimament, en els últims anys, a acomiadar molts entrenadors i haver de fer converses com la que has mantingut ara fa una estona. I no et diré que alguns s'ho hagin pogut tirar a l'esquena, allò de dir, bueno, doncs ja està, però és de les vegades que crec que li ha agafat amb el peu canviat segur, i de les vegades que notes que realment ha quedat tocat per la decisió, en aquest cas presa per l'àrea esportiva i pel propi Consell d'Administració, ja et dic, més enllà d'entrar a una resposta o una altra de les que ha donat. I jo em quedo amb això, amb aquest punt de no haver pogut saber què hagués passat amb el projecte de David Català, que per altra banda és cert que en aquestes últimes setmanes... Per no variar el discurs, havia entrat en una dinàmica o estava entrant en un bucle preocupant.
Sí, 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 sí. Una cosa no treu l'altra.
Perquè no s'està donant, o no s'ha donat encara, veurem si a partir de demà tenim una altra sensació, però no s'està donant amb la tecla correcta per acabar de capgirar un bucle, una dinàmica en la qual l'equip s'hi ha vist immers i no acaba de ser capaç d'en sortir-se'n ni per una raó ni per una altra.
Dit això, cada minut que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, som més a prop de saber el nom del nou inquilí a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell. Per una qüestió lògica, de que van avançant les negociacions...
Tinc novetats,
Tens novetats?
Sí, no de noms, sinó de timings. Bé, d'algun nom també, però de timings, de timings.
Escolta, tu mateix, no et faig ni l'assistència.
Te'n recordes que ahir vam estar donant-li voltes a si Pedro Munitis havia dit que no, i per què havia dit que no, i quines raons havia donat el Càntabre per no acceptar aquesta proposta del Sabadell de fer-se càrrec per el que queda de temporada i segurament un any més en cas d'assolir l'objectiu. Doncs t'esborro una altra de l'equació, val? Abel Segovia, ja el pots descartar també de la llista. Els timings amb els quals treballen les dues parts no coincideixen,
quadren,
no coincideixen, i en aquest sentit, pel que sabem, el Centre d'Esport Sabadell ha descartat la possibilitat de continuar esperant el tècnic andalús, entre altres coses, perquè és que les urgències del Sabadell són per demà, demà passat, a molt estirar divendres. No pot estar esperant molt més, i en aquest sentit, doncs, com a mínim, amb la informació amb la qual treballem nosaltres, Segovia demanava una mica més d'impàs. No sé si esperant que passi alguna cosa a Marbella, esperant que passi alguna cosa en el mercat en general, o per acabar-s'ho de rumiar. En tot
només
cas,
faltaria que el Sabadell llavors l'esperés.
Sí, correcte, correcte.
I que al final...
Per tant, si haguéssim de posar allò X a la travessa, la d'Abel Segovia és ja que no. De fet, el Sabadell ens consta que està treballant ara mateix amb dos, tres perfils més definits de tècnic, a la línia del que deia ja el Lucas Viale, en la conversa que mantenia el Sergi Parc aquí a l'Hotel Suís, aquest perfil d'entrenador amb experiència a la categoria o fins i tot en aquestes lluites després de possibles play-offs, de possibles eliminatòries de descens. I en quant a timings, que et deia que també hi ha canvis, també tenim alguna novetat. Per què? El club vol decidir, com a molt tard, demà, qui és el candidat. Entre dijous i molt estirar divendres, oficialitzar aquest fitxatge, és a dir, tancar acords, condicions, per aquí, per allà. Dit això, i a diferència del que vam dir ahir, no descartessis que Conrad García sigui l'entrenador que diumenge segui a la banqueta del Sabadell per dirigir el partit contra l'Espanyol B. No està descartat. Igual que ahir es va donar molta seguretat que el tècnic del filial només portarà el partit de demà i punt, ara mateix, a hores d'ara, dimarts, a l'espera de que, com sempre dic, en els mercats això canvia d'un minut a un altre, no descartessis que Conrad García sigui l'entrenador que porti el partit o dirigeixi el partit contra l'Espanyol B d'aquest pròxim cap de setmana. Se'm continua assegurant que sempre des d'una condició d'interinatge. Mai, per ara,
és a dir,
amb una possibilitat de que aquest interinatge donés els seus resultats. Dimarts.
No assegurarem res al 100%.
No, home, jo t'ho dic perquè ahir era molt contundent el no, i ara ja és, ja arribem a diumenge, possiblement, eh? S'està des del punt de vista de, un, que es pugui endarrerir la negociació, perdona, i dos, que se li vulgui donar una setmana sencera al tècnic. És a dir, pensant que si arriba divendres, el seu marge d'incidència en l'equip és mínima, perquè com a molt un entrenament o dos, i que llavors pugui haver-hi la possibilitat de dir, mira, passem al partit del diumenge, amb Conrad García a la banqueta, i dilluns comencem a pensar ja en l'andratge amb el nou tècnic. Això a hores d'ara, ja et dic, que són, no arriba a dos quarts de dues del migdia d'aquest dimarts.
Doncs aquí queda dit. Sé que hi haurà gent allò amb l'orella pendent per després planxar algunes informacions, però bé, aquí queda. L'última hora pel que fa a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. Demà més. Demà a l'Hotel Suís
i
una nova
si,
volta de cargol.
Anava a dir, si féssim edició de vespre o nit, potser aquest vespre o aquesta nit... Però bé, per això estan les xarxes socials i sobretot el portal web de Ràdio Sabadell, perquè la gent allò, minut a minut, gairebé el mantingui informat i puguin després retreure. Veu dir el dimarts que no i ara en canvi... Doncs sí, aquestes coses passen.
Dit això, avui... Conrad García, segon entrenament
al
capdavant del Centre d'Esports Sabadell, el primer equip, a Olímpia, com bé dius, preparant aquesta eliminatòria de Copa Catalunya, en què aquí haurem d'esperar la convocatòria, Sergi, però jo crec que ens podem trobar davant un escenari semblant, no?, al de Lleida. És a dir, una barreja de teòrics menys habituals amb gent del filial.
Sí, 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 teòrics menys habituals, com dius tu, i jugadors d'aquest segon equip, dels quals, a més, el Conrad García una altra cosa no, però els coneix a la perfecció, per tant, aquí gairebé tindrà més problemes, que se m'entengui, per conèixer-los de la primera plantilla que no pas els joves. Avui, de fet, molts dels joves han format part d'aquest entrenament, ja pensant segur en aquesta convocatòria de demà, que jo crec no ha de variar massa respecte a la que vam veure a Lleida en el partit dels setzens de final, és a dir, molt probablement, Lluc Matas, no com a titular, perquè tots els números apunten que serà José Ortega demà el que jugui d'inici contra, entre cometes, el seu Terrassa, que ja tindrà nassos.
I sense les cometes.
És possible que Lluc Matas vagi a formar part de la convocatòria i que, per tant, avui, aquestes vegades sí, se li doni descans a Jani Càssaro, que recordem, per contra, va haver d'anar a Lleida com a porter suplent. Estem parlant dels Miquel Ustrell, estem parlant dels Nico Olmedo, Ivan Tebar, Hugo García... Algú preguntarà, i Quim Utgés, no? També Quim Utgés, que a més va ser golejador a Lleida, ho dèiem el diumenge, no va jugar contra l'Escala per culpa d'això que ens està afectant a uns quants, que és aquests processos gripals que ara afecten, i en aquest cas...
I a més dels forts, deien, sí. Perquè diumenge crec que ens deien que
39 havia
llargs...
passat de 39 al llarg de la nit i que això l'havia deixat completament sí. Allò,
grogui,
arrossegat. Per tant, molt probablement no entri en convocatòria per culpa d'això, d'aquesta no recuperació. Hi ha altres noms que queden aquí una mica en l'aire. Pol Fornell, Fornells, què passa? Què passa amb Fran Rivera, que va ser una de les grans notícies, a més va debutar, tot i ser encara en edat de juvenil.
I va marcar l'altre dia.
I va marcar l'altre dia en partit de la seva lliga. Bé, Pol Fernández, que s'ha recuperat, aquest sí que té molts números d'entrada, ja el vam veure jugar l'altre dia d'inici, bé, de fet, diria que va completar, ara tiro de memòria, els 90 minuts contra l'Escala, i un cop recuperat, doncs, té molts números d'entrada en aquesta convocatòria. Caldrà estar atents, però això, 7-8 jugadors fàcil del planter, de l'Obrador, que puguin formar part de la convocatòria. Recordem, convocatòria que torna no ser de 18, torna a ser àmplia
de 20.
De 20 efectius per jugar aquesta Copa Catalunya amb Conrad García com a entrenador a l'espera del que passi pensant en el partit de diumenge. Si veiem el tècnic del filial també dirigint aquest altre partit i com acaba la història i tot això amb la mirada posada encara en el mercat de fitxatges, perquè hem parlat dels entrenadors, però hem de parlar també dels noms que estan damunt la taula en quant a incorporacions.
Que hi ha hagut moviment, hi ha hagut rumorologia en les últimes hores. Ara fa una estoneta ens fèiem ressò a Ràdio Sabadell, Sergi, perquè al final la idea del club és que primer va l'entrenador.
Correcte.
És a dir, no hi haurà cap anunci de fitxatge ni bé, sortida... M'estranyaria, també, perquè al final, una mica el que dèiem ahir al Tribuna Preferent, el nou entrenador doncs, haurà de veure la plantilla. Però això no vol dir que Lucas Viale no estigui treballant també en el mercat de fitxatges.
I tenim dos noms, en aquest cas, que fins i tot estarien, si no molt avançats, algú deia fins i tot pràcticament tancats, com a mínim amb l'acord segur. Un... acord absolut, però que ara queda en l'aire, i ara ho expliquem, que és el Jan Molina, aquest jugador del planter del Futbol Club Barcelona, de Calaf, un jugador molt jove que surt d'una greu lesió que pràcticament l'ha mantingut inactiu...
Any i mig, eh?
Sí, anava a dir temporada i mitja. És un jugador de mig camp amb caràcter sub-23 o amb fitxa sub-23, per tant, en aquest sentit no hauria d'esperar cap moviment de sortida, perquè sempre hem recordat que el Sabell té alliberades fitxes de categoria sub-23. De fet, el Futbol Club Barcelona paga la fitxa íntegra, perquè estaríem parlant d'una cessió, per tant, aquí el Sabadell, diguem-ne, no arriscaria econòmicament res, però sí que es vol deixar aquesta decisió, com has explicat, en mans de qui sigui el nou entrenador. Entre altres coses, perquè potser el nou entrenador diu, mira, està molt bé, és gratuït, no ens costa un duro, però tu, per tenir aquí a un nano que sé que no el faré servir per la raó que sigui, millor que li busquin una altra sortida i que el jugador pugui tenir minuts en un altre club. Això pot passar. Si el nou tècnic dona el vistiplau, l'acord és absolut, a tres parts, és a dir, tant amb el futbolista, tant amb el Jan Molina, com amb el Futbol Club Barcelona, que veu amb bons ulls aquesta sessió. Anem a l'altre nom. D'aquests ja n'hem parlat tantíssim que ja gairebé és un mes de la casa. I a més, el diumenge el vam veure a l'estadi, tot i que va ser jugant en contra, jugant al davant. Kaiser, el futbolista del Torrent. El Sabell s'ha plantejat 48 hores per acabar de tancar aquest tema. L'acord amb el futbolista és absolut. La intenció del futbolista, ja ho hem dit per activa i per passiva també, és absoluta.
Era quedar-se l'altre dia
de
aquí.
De fet, ha posat... Jo feia broma l'altre dia, no sé si ara ja no me'n recordo si va ser en antena o no. Si a lo millor el que està fent Kaiser per venir al Sabadell ho fa un jugador per sortir del Sabadell, li haguéssim fotut la creu ja, però clar, quan et ve de cara sempre és bo.
Diria, ara no és broma, perdona, que va ser dels últims, si no l'últim, a pujar a l'autocar l'altre dia.
Sí. Em diuen, eh? I això arriba des de un company de la premsa valenciana, que corre la rumorologia, jo no la puc donar per informació, que el jugador està disposat a posar de la seva butxaca part del traspàs que el Sabadell hagi de pagar, perquè és evident que el Torrent, ja ho hem dit, fàcil no ho posarà, no té intenció de despendre's de Kaiser, però Kaiser sí que ha manifestat ja de manera rotunda i contundent que vol sortir del Torrent per venir al Sabadell. Estem parlant de que vindria amb caràcter de temporada i mitja, la mitja que queda i, evidentment, la temporada que ve, i que, insisteixo, eh? No vull fer-me meves les paraules, però un company de la premsa valenciana em deia avui que corre aquesta rumorologia de que ell estaria disposat a posar diners de la seva butxaca per sortir del Torrent. Tot això per dir que l'acord entre el futbolista i el Sabadell és total, que el Sabadell té aquestes 48 hores per acabar d'arrodonir de quin preu estem parlant amb el conjunt valencià, i que un cop tot això passi, a banda de que el Sabadell ha d'alliberar una fitxa sènior, primer punt, segon punt, i torno al que has dit ara fa una estona, dependrà també a última hora de que l'entrenador escollit vegi amb bons ulls la necessitat de fitxar un central més, que és en aquest cas el Kaiser, aquest jugador del Torrent, de l'equip valencià del Torrent.
Doncs aquí queda dit la situació de Kaiser i de Jan Molina, que són els dos noms propis, insistim, del mercat en clau centre d'Esport Sabadell, però tot supeditat a l'arribada d'aquest nou entrenador. Primer l'anunci del nou entrenador i després entrem en qüestions de mercat, però vaja, que paral·lelament s'està treballant. Ens deixem alguna cosa pel camí?
Res, simplement acabar de parlar, res, si vols, a modo una mica d'agenda. La primera, que l'equip demà, evidentment, ja no s'entrenarà, ja directament tenim aquesta cita a Terrassa, recordem, partit a les 8 del vespre a l'Olímpic, unes 200 i escaig entrades,
sí, 250 ja,
ha venut al Sabadell, i un miler d'entrades ha venut al Terrassa, com a mínim així ho ha anunciat el club agarenc pel partit de demà, per tant, sembla que tindrem bon ambient.
Sí, deixem recordar també, Sergi, si algú ens escolta, està dubtant de si anar-hi o no fins a l'últim moment, insistir que el Terrassa no ven entrades a afició
Correcte.
Visitant el mateix dia de partit. Per tant, tothom qui vulgui o qui s'estigui pensant a l'Olímpic, que prengui la decisió amb una mica de marge i que compri les entrades allò gairebé avui mateix a través de la plataforma online del Terrassa.
Doncs això, que el partit és a les 8, que des de dos quarts hi serem els de Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc en directe des de l'Olímpic de Terrassa, que ara fa bons anys, eh? que no anem per allà en un partit retransmès. Hem de recordar que l'últim no va ser així. I simplement un últim apunt relacionat amb el Sabadell B, ja que avui està aquí a cavall entre un equip i l'altre, entre el primer i el segon equip, que en els pròxims dies, hores, s'ha d'anunciar també un parell d'incorporacions més a l'equip que entrena, recordem-ho, el Conrad García, i que, entre altres coses, això podria suposar, per exemple, la sortida d'Alejandro Suárez, recordem aquest de central que es va lesionar i que podria ser baixa per donar entrada a aquestes dues últimes incorporacions que vol fer aquest filial per assolir l'objectiu de mantenir-se en aquesta tercera federació, que estan lluitant allò amb el ganivet a la boca, directament.
Perquè no oblidem també que el mercat de tercera federació, tot i que no ha estat tancat durant aquesta primera part de la temporada, sí que ho fa també a principis de febrer. Gràcies, Sergi, ens escoltem demà.
Demà ens escoltem.
A l'hotel i a
l'Olímpic. Sí, tant, doblete.
Doble sessió demà.
Vinga, va.
Publicitat, i de seguida tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això, a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra, amb transport per a materials voluminosos, o recull-la en dues hores a qualsevol magatzem, per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Encara en l'òrbita centre d'esports de tot això, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Qui també ha començat l'any amb derrota és el juvenil de la Lliga Nacional, que va perdre 3-1 en una sortida complicada al camp del juvenil B de l'Espanyol, a la Dani Jarque, i va ser, i ens amplia, el nostre estudiant en pràctiques, Manu Palacios.
Un partit complicat per al juvenil del centre d'esports, que a la primera meitat no es va trobar còmode al terreny de joc. La intensitat i el ritme, com argumenta el tècnic Albert Milà, no van ser la que precisa l'equip, i això va fer que marxessin al descans perdent 2-0.
No podem sortir com hem sortit a la primera part. Al final ja no parlem d'un tema de joc, sinó d'intensitat, de ritme, de capacitat de treball. I l'equip, és cert que la primera part pots marxar 1-0 i per un error del porter marxes 2-0, que et fa molt mal, però a partir d'aquí l'equip fa una molt bona segona part i quan estàs en el millor moment i sembla que empates és quan et ve el gol, el 3-1.
A la represa van ser més contundents, sobretot a les àrees, i Fran Rivera va retallar distàncies quan només es portaven jugats 10 minuts de la segona meitat. Però malgrat l'esforç dels jugadors arlequinats, l'Espanyol va fer el 3-1 en gairebé l'única jugada de perill que van tenir.
De les poques que ens generen a la segona part, crec que és l'única cosa que ens genera, no tenen alguna més, però poquíssimes, i realment nosaltres fem una segona part la que havíem de fer, al final havíem de venir aquí a remuntar-ho i crec que l'equip ha tret una bona cara, però el problema és la primera part, no pot sortir a concedir d'aquesta forma.
Tot i la derrota, el juvenil del Sabadell continua en posicions d'ascens a Divisió d'Honor. El Sant Cugat, però, ja s'escapa a 6 punts. I per darrere hi ha equips com el Martinenc que no van fallar i han atrapat els d'Albert Milà a la classificació.
I un apunt més de futbol formatiu perquè el porter sabadellenc Iker Rodríguez ha estat citat per part de la selecció espanyola sub-17 per disputar dos partits de preparació davant Itàlia a Coverciano, dimarts 21 a 2:15 i dijous 23 a les 11. El combinat d'Hernán Pérez continua amb la seva preparació de cara a la ronda 2 de l'Europeu del 2025, que els enfronta al març a Àustria, Alemanya i Noruega. Recordem que el porter del Barça, format en el seu dia el Can Rull Rómulo Tronchoni, ja va prendre part de l'última llista a Islàndia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a segona catalana, episodi esperpèntic, el que es va viure aquest cap de setmana al partit del Tibidabo Torre Romeu, on a causa d'un intent d'agressió el duel es va acabar suspenent. Al descans, Oriol Ferran, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pau.
Explica'ns què va passar.
Per posar-nos en situació, Pau, el partit enfrontava el Tibi amb el Vilanova al camí, al camp dels anoiencs. Al descans, i després d'uns primers 45 minuts calents, es va crear una picabaralla entre diversos jugadors dels dos equips quan marxaven cap a vestidors. En aquell moment, un dels integrants de la plantilla del Vilanova al camí va llançar presumptament insults racistes cap a Federico Sebastián Morales, jugador del Tibi de procedència uruguaiana. El de Torre Romeu no s'ho va prendre bé i va intentar propinar un cop de puny al rival, però, segons l'acte, no va arribar a colpejar-lo. El tècnic del Tibidabo, Toni Sánchez, explica què va passar.
Le insultaron con insultos, pues, racistas y, bueno, es un jugador, pues, de sangre caliente y se equivoca, lógicamente. Y, bueno, entremos un poco en las provocaciones y al final, pues, mira, le fue a tirar un golpe. Yo no lo vi porque yo estaba con los jugadores diciendo que, bueno, que fuéramos al vestuario. Y bueno, dicen que no le dio, pero que bueno, que solo la acción de intentarlo, pues ya lo expulsó. Está bien expulsado.
Després de l'expulsió, diferents aficionats locals van saltar al terreny de joc i va ser quan l'àrbitre de l'enfrontament va decidir suspendre el partit. Dir també que el resultat en aquell moment era de 0-0.
Doncs en els pròxims dies sabrem la resolució de la sanció cap al jugador del Tibi, cap a Fede, i també quan es recuperen aquests 45 minuts que falten per disputar-se. Tot això ha deixat en un segon marge, Oriol, que aquest cap de setmana hi havia derbi entre el Can Rull i la Sabadellenca.
Sí, un derbi que va acabar en empat a 0 i on el punt no va deixar content a cap de... empat a 1, perdó, i on el punt no va deixar cap dels dos equips content. L'enfrontament va estar marcat per la superioritat dels locals, el Can Rull, que va dominar tot el partit i va gaudir de les ocasions més clares, però que va ser la Sabadellenca qui es va avançar a falta de 10 minuts. Al descompte, el Can Rull va empatar amb un gol de Jan Alias, que aprofitava el rebuig d'una falta per marcar plaer. El tècnic de la Saba és Juan Carlos Rodríguez.
Ya faltaba solamente el descuento y ya con el 0-1. Sí que verdaderamente ellos han tenido más ocasiones que nosotros. Pero bueno, lo que tiene el fútbol que no hemos adelantado y nada, al final del partido, una falta bien tirada en el rechace, no hemos estado acertados. Bueno, un empate para cada uno.
Per la seva banda, Damián Brocal, entrenador del Can Rull, creu que els falta materialitzar les ocasions que tenen.
Hemos vuelto a la realidad de siempre, pero bueno, a ver, han habido dos partes. La primera, donde hemos tenido bien el balón, hemos generado ocasiones, creo que hemos lanzado 6 o 7 córner. Bueno, se ha trabajado bien, lo que pasa es que no tenemos esa suerte ni aprovechamos las oportunidades. A nivel de juego, contento, pero volvemos a la rutina de siempre, que nos falta esa suerte que te comentaba entre semana y el materializar las oportunidades.
Amb el repartiment de punts, el Can Rull és 12 a la classificació amb 13 punts, un més que el Navàs, que és el primer equip que baixaria. La Sabadellenca, per la seva banda, es troba un grau més que el Can Rull a la classificació amb 15 punts.
I per últim, el Sabadell Nord, que va arrencar l'any perdent 2-3 a casa contra el Berga i que està ara mateix a 4 punts de la salvació.
Els bergadans van avançar al marcador, un gol que Carlos Collado s'encarregava d'igualar. A la represa, els visitants van anotar 2 gols més. Pau González va retallar distàncies per part del Sabadell Nord a falta de 15 minuts, però els de Cristian Barea no van poder culminar la remuntada. Després de la derrota del cada setmana, el Sabadell Nord continua penúltim a 4 punts de la salvació.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Vagi bé.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Un minut i seran 3:45. D'aquí a 16 minuts arrenca la Copa del Món Femenina de Waterpolo a Alexandrúpoli, a Grècia, amb triple representació de l'Astralpol Natació Sabadell, Sofia Justini amb Itàlia i Paula Leiton i Bea Ortiz amb Espanya. Les de Jordi Valls, en el primer partit sense Miki Oka a la banqueta, s'estrenen a les 2 contra els Estats Units. Demà jugaran contra les gregues i dijous contra Hongria, i els dos primers de la lligueta accediran directament a la superfinal. Els altres dos se les hauran de veure amb el tercer i el quart de l'altre grup. Però com dèiem al principi d'aquest programa, la gran notícia de les últimes hores ha estat aquesta històrica designació de Bea Ortiz com a millor waterpolista del món el 2024 per part de World Aquatics, després de guanyar, entre altres competicions, l'or olímpic amb la selecció espanyola o la Champions amb el club, amb la Rubinenca, que també està nominada al premi a millor waterpolista europea de l'any. Hem pogut parlar en les últimes hores. Bea Ortiz, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, moltes gràcies.
Bé, suposo que el mòbil deu treure fum, no?, en les últimes hores.
Bueno, sí, just ha sigut ara que ha publicat el gol aquàtic del vídeo, però bueno, bé, molt contenta. Al final la gent pues, em felicita i reconeix també aquest premi, sí que molt, molt contenta.
No sé quant de temps has hagut de guardar el secret, perquè en les últimes setmanes realment World Aquatics havia anat publicant els diferents guanyadors, fins i tot us enviaven el trofeu a casa, per tant no sé si s'ha hagut de mantenir molt en secret això.
Sí, la veritat que a mi m'ho van comunicar a mitjans de desembre. Estem ja quasi la segona setmana de gener, o sigui que gairebé un mes, però bueno, al final és algú que val la pena guardar-ho, no? I que al final pues, que la gent ho sàpiga d'aquesta manera, crec que és més maco, i res, ja molt contenta, al final ja ho han pujat i ja ho puc comentar a la gent i al final molt orgullosa.
Al final també, Bea, veient aquests mèrits de la Champions, els Jocs, la resta de finalistes, era allò de ha de ser la Bea Ortiz o la Bea Ortiz?
Sí, bueno, al final crec que si alguna vegada, algun any podia aconseguir aquest premi, crec que era aquest any. Sí que és veritat que totes les nominades que han estat nominades per aquest premi s'ho han merescut també. Al final, moltes han sigut companyes, moltes són amigues i la veritat que també s'ho mereixen. Totes han fet un bon campionat. Però bueno, crec que al final, pues, no sé, la gent al final ha votat, ha escollit i molt contenta de la decisió.
Sents també que aquest premi arriba ara als 29 anys que tens en un moment de maduresa esportiva?
Pues crec que sí, la veritat. Crec que aquest agost hi ha hagut un canvi, no? Jo personalment he fet un canvi. Crec que els anys passen i al final tots madurem i a nivell esportiu crec que ha arribat el meu moment ja de plantejar-me moltes coses, no? I de, bueno, pues que al final els anys van passant i jo haig de seguir gaudint, òbviament, ara mateix de tot el que estic vivint, però crec que m'ajuda, no? A seguir mantenint el que tinc. A dia d'avui, mantenir el que vull, que és assegir a la selecció i jugar al nivell, però bueno, també et fa plantejar altres coses, no? On estàs, el que vols, qui ets i el que pots seguir treballant.
Deies al vídeo publicat en anglès que aquest trofeu és una feina d'equip i això ho has volgut deixar ben clar, recalcar-ho.
Bueno, és que crec que aquest premi, i més quan es tracta d'un esport d'equip, crec que aquest premi no només és de la que guanya, crec que aquest premi no només és meu. He aconseguit tot el que he aconseguit, ha sigut gràcies a totes les meves companyes, sobretot les companyes de selecció, el meu equip de selecció l'any 2024 ha estat al meu costat rere dia, m'ha ajudat moltíssim, m'ha acompanyat en un camí molt complicat i molt dur i ha fet aquest camí molt maco al final de tot, no? I, òbviament, la meva família, que m'aguanta cada dia a casa, en els moments complicats segueixen allà, igual que els meus amics, igual que tothom, que aprecio i que tinc a la meva vida i que tinc molta sort, no? I també crec que és important no recordar tota aquesta gent una vegada et donen un premi, i més que no estàs jugant en un esport d'equip.
A més, entenc també, Bea, que aquest 2024 ha estat especialment dur per tot plegat, amb un europeu al gener, amb un mundial al febrer, amb Jocs Olímpics a l'estiu, concentracions, competicions de club... Segurament és la cara desconeguda, no?, d'aquest premi.
I tant, al final és el que comporta, no?, l'esport d'elit, i més quan has tingut un europeu, un mundial, uns Jocs Olímpics, això amb selecció. Després amb el club, doncs, és el que ha comportat, no? Lliga, Supercopes, Copa de la Reina, partit de Champions, Final Four, o sigui, ha sigut un any complet. I, òbviament, crec que és com ficar el punt de tot el que ens faltava en aquest 2024. Sí que és cert que, bueno, que també s'ha de valorar, no? Durant molts anys... Han sigut moltes espanyoles les nominades a aquest premi. No sempre s'ha guanyat, però bueno, sempre hi ha hagut alguna espanyola nominada i crec que això també és de valorar, que a l'esport espanyol està el més alt i que sempre ho demostrem. Tot i els resultats a vegades no surten, sempre estem aquí lluitant per aquests premis també.
És que la companyia del Palmarès, déu-n'hi-do, eh? Moltes nord-americanes, la Maggie Stephens, que el va guanyar 3 vegades, la Jennifer Pareja, també les altres dues jugadores del club, vaja, que han rebut aquest premi, passes a formar part d'una llista il·lustre.
Sí, la veritat que... O sigui, ja guanyar el premi és un orgull, però ja ficar-te en aquesta llista amb gent de tant nivell, de gent que has admirat durant tants anys, i amb gent que he tingut la sort de compartir equip. O sigui, al final, moltes d'elles he pogut jugar amb elles i d'altres, doncs, conèixer-les d'una altra manera, no? Però que ja t'afegissin a aquesta llista, jo crec que és aquí, no?, el principal punt on comença l'orgull que puc sentir.
A tot això també, bé, us enganxem a Grècia, ho dèiem, a les portes de la Copa del Món, és la primera competició post-jocs com a campiones olímpiques, amb aquest canvi de normativa que sobretot per vosaltres el que us afecta és la reducció de 5 segons a la possessió, canvi a la banqueta, competició estranya, no?
Sí, bueno, és un canvi, crec que ens vindrà bé jugar aquest torneig, bueno, aquest campionat amb un nou equip, amb canvis a l'equip, no?, amb canvis a l'estaf. Crec que ens vindrà bé, al final també jo crec que és un tema d'adaptació una mica per a aquestes normes, a veure si aquestes normes al final es acaben ficant o no de cara al Mundial de Singapur de juliol. Però bueno, jo crec que no només nosaltres, jo crec que tots els equips venen a molts canvis en relació amb els equips que han estat als Jocs Olímpics, i crec que, bueno, jo crec que serà un tema bastant d'adaptar-se cadascuna al nou equip, a les noves normes, a veure com gestionem tot el joc i començar a conèixer-nos una mica totes les jugadores noves que pugen.
A la banqueta hi ha el Jordi Valls, que ja el coneixeu, però t'he de preguntar, Bea, si també heu notat molt soroll amb la veu del Miki Oca.
Bueno, jo sincerament seré sincera i et diré que jo m'he apartat bastant de tot el que pugui escoltar. Crec que quan hagi de sortir el que sigui el nostre futur entrenador o entrenadora ja sortirà. Fins a aquest punt no em vull preocupar, ara mateix està el Jordi Valls portant l'equip, ho està fent molt bé, estem molt contentes amb ell, és una persona que ens coneix a totes des de que érem ben petites, o sigui que hem d'acompanyar-lo i ajudar-lo en tot el que puguem, perquè ell sempre ho fa amb el cor i això és el que importa.
I l'última vegada, després tornareu a la Lliga, després d'aquesta Copa del Món, hi ha Champions, hi ha Copa de la Reina, que s'ha confirmat també en les últimes hores que serà a Palma, a principis de març. Molts reptes que queden per endavant, no?, també aquesta temporada.
Sí, bueno, al final és aquesta ambició que tenim i que segurament seguirem tenint. Al final són nous reptes, són noves etapes i noves coses, i al final el que ara hem de fer és pensar en la selecció i una vegada que arribem a casa el dia 20 ja ficar-nos una mica en el mode de club i començar, doncs, amb el partit que tenim primer, que és el de Champions, i una vegada vagin passant les setmanes ja anem pensant, doncs, la Copa de la Reina, segons el sorteig, i després, doncs, veure, doncs, anar pas a pas. Jo crec que ara és un any que toca anar pas a pas, els passets han de donar-los més curts, I, òbviament, cada partit que vingui, doncs cada partit que treballarem hi ha de ser important. O sigui que jo crec que aquesta ambició i aquestes ganes de seguir lluitant i guanyant mai desapareix, i el dia que desaparegui jo crec que serà el moment de retirar-se.
Doncs esperem que trigui a arribar encara aquest moment. Bé, Ortiz, que igual hem de tornar a parlar d'aquí unes setmanetes, perquè també estàs nominada al Premi a Millor Waterpolista Europea. Molta sort en aquesta Copa del Món i gràcies per haver-nos atès aquí a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I a tot això, en waterpolo masculí, els 5 jugadors del Keio Natació Sabadell, convocats amb la selecció espanyola, es van proclamar campions de la divisió 1 d'aquesta Copa del Món de waterpolo, a més amb una final contundent guanyada a Bucarest, a Romania, davant Hongria, per un clar 9-15, perdó. Al descans, els de David Martín ja manaven 2-8 en el marcador. Dels waterpolistes del club no van jugar Edu Lorrio sota pals, ni tampoc Òscar Asensio, però sí que ho van fer Jan Pérez, Javi Bustos i Fran Valera, que va ser autor d'un gol. A l'abril, a mitjans d'abril, Espanya disputarà la superfinal d'aquesta Copa del Món a Montenegro i defensarà, per tant, el títol aconseguit el juliol del 2023 a Los Angeles, on van derrotar 10-4 a Itàlia a la final. Un dels jugadors del Keio Natació Sabadell en aquesta Copa del Món, el Jan Pérez, que a més debutava en un gran campionat amb l'absoluta, parla de les bones sensacions de l'equip, que va anar millorant de mica en mica en els detalls durant la competició.
Estem molt contents. Hem anat partit a partit, cada cop més a més. I res, com ha dit el míster, cada dia un poc més fort i millorant els detalls, i estem molt, molt contents.
I més, sobretot, també tenint en compte el que dèiem, que hi havia canvi de normativa en aquesta Copa del Món. Ho tornem a repetir, amb aquest temps de possessió, que redueix de 30 a 25 segons, de 20 a 15 en les segones jugades, i també amb aquest terreny de joc, amb aquesta piscina, que de 30 passa a ser de 25 metres. El mateix Pérez detallava la bogeria que ha comportat aquesta modificació en les regles del joc.
Canvia molt el nivell de joc, perquè és tot molt més ràpid, hi ha molt... moments del joc que són molt bojos, o sigui, cap endavant, cap enrere, xuto, precipitacions, diguéssim que la presa de decisió abans tenies més temps i ara és molt ràpida, tens molt poc temps de presa de decisió, i en aquest aspecte és el que més canvia, i sobretot l'home de més, que has de xutar, tens molt poc temps, bueno, ha canviat bastant, la veritat.
Doncs a tot això, aquests 5 integrants del Keio Natació Sabadell amb la selecció, que avui ja es tornen a posar sota les ordres de Quim Colet a Can Llong, perquè demà mateix, a 9:15, es reprèn la divisió d'honor a l'Affinit Work Aquatics contra el Rubí, un partit que el club juga com a visitant, però cedeix les instal·lacions al conjunt rubinenc, que no pot jugar a Can Rosés per les dimensions de la seva piscina.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Menys de 5 minuts per arribar a les dues, en handbol, l'Oar Gràcia masculí ha obert el 2025 amb derrota a la pista del líder de la Primera Nacional, el Sant Cugat, un duel vallesà que ja s'està convertint en un clàssic de la categoria, caracteritzat per la igualtat i per tenir situats els dos equips a la zona alta, però que, malauradament, els últims cara a cara se'ls han dut al conjunt santcugatenc. El de dissabte va ser per 35-33. De res va servir la reacció dels verdiblancs quan perdien de 7, 33-26, tot i que els de Pere Iats es van arribar a posar a un. El capità dels graciencs és Bernat Correro.
Ens hem quedat tots amb la mel als llavis, perquè sí que és veritat que a falta de 10 minuts el teníem molt, molt complicat, però bueno, no vam baixar en cap moment els braços, vam anar lluitant i, ostres, al final gairebé vam poder arribar a rascar l'empat. Però bueno, està clar també al final que ens va faltar temps.
Li va faltar temps a l'Oar, que va començar molt bé el partit, malgrat les nombroses baixes, fins a tenir un avantatge provisional de 6 gols que no va saber gestionar. La derrota els deixa sisens a la taula, ja a 6 punts de la zona de fase d'ascens. En canvi, el femení de l'Oar continua llançat en el seu camí per repetir per tercer any seguit les fases. Per estrenar l'any, en la segona jornada de la segona volta de plata, les de Carol Carmona van apallissar sense pietat el Gavà de 23-37-14. L'entrenadora es felicita per la intensitat que van transmetre les seves jugadores als 60 minuts.
Teníem dos objectius, que era fer, estar intenses durant tot el partit i ficades, que això és molt difícil durant 60 minuts, i avui ho hem aconseguit, s'ha donat i perfecte. I després el tema defensiu també era una cosa a millorar de cara de la primera volta, i la veritat que hem estat molt, molt endollades, amb molta intensitat defensiva, amb molta comunicació, i això, òbviament, ajuda moltíssim a parar, i l'Olga ha estat espectacular, ha sortit l'Ainara i també ho ha fet molt i molt bé.
Feia temps que l'OAR no tenia un compromís tan plàcid, i més enllà de la pobra versió que va oferir el rival, el cert és que la defensa i la porteria van estar absolutament excel·lents. Últims minuts de programa, recta final també al Dakar 2025, on recordem només hi queda un representant de la ciutat, el copilot de cotxes clàssics Sergi Giral. A la vuitena etapa celebrada ahir, on premiava la regularitat, la parella Pedrals-Giral va passar per la línia de meta amb el novè millor temps, que els fa escalar fins a la setzena plaça a la General. Tot i això, Giral reconeix que el Mercedes Classe G està patint més del compte i que per diversos problemes mecànics potser no poden acabar el rally. Així ho explica el copilot.
El cotxe està una mica malaltó, no sé si acabarem, la veritat. Ha acabat amb problemes de la bomba de l'aire condicionat i la corretja. Veurem què passa. Els clàssics estan patint aquí al Dakar. La maquinària està patint. Pilots i copilots també estan patint, la veritat. Però bueno, estem aquí, això és un privilegi.
Avui a la novena etapa, Pedrals i Giral recorreran els més de 370 quilòmetres que separen Riyadh i Herat. I a tot això, demà és dia de Copa Catalunya amb aquesta eliminatòria de vuitens de final entre el Terrassa i el Sabadell. Per tant, tindrem l'última hora al voltant de l'equip de Conrad García, que serà el tècnic qui dirigirà aquesta eliminatòria a l'Olímpic. I també escoltarem una extensa entrevista amb el badienc Gerai Sabariego, exarlequinat, que diumenge va posar d'aquella manera el punt final a la seva carrera esportiva amb l'últim partit amb la samarreta del Sant Cristóbal de Tercera Federació. Ho deixem aquí. Abraçada del Toni González des de les vies de so, servidor Pau Ituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà més i millor, a partir de la una, ara al torn del Notícies Migdia, amb la Núria García al capdavant. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.